tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Què tal, com esteu? És divendres 8 d'abril de 2016, 56, sempre amb tu, amb la Fini Lleó. Molt bon dia.
Molt bon dia, i com se t'ompli la cara, quina sonrisa, no? Quin somriure, el dia és divendres.
És divendres.
Oi?
Sí, però mos ve que fer moltes coses per a fer el cap de setmana. Tot és cultural, tot és propostes interessants, que anirem repassant a la pròxima hora.
I caminar.
I caminar, fer
bueno,
alguna cosa d'esport.
Bueno, també val ballar, també val ballar, eh? I fer les feines de casa,
sí,
o ajudar
sí,
el tros,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Està tot apuntat a l'agenda, no et preocupis.
Balla,
dilluns passarem factura.
Balla i fer les feines de casa. Ho preguntaré, eh?
Obligacions, sens dubte, que hem de tindre després, doncs, de parlar d'esport i parlar de salut.
No, ja que no hem pogut fer el dimecres dia 6, ho farem durant el cap de setmana.
Cap de setmana. Aprofitar que ve un bon temps, ara coneixerem d'aquí uns instants la previsió per al cap de setmana. Aprofitar i gaudir de la nostra costa i gaudir del nostre entorn per fer una mica d'esport, que sempre, sempre, sempre va bé per a la nostra salut. Escolteu, anem per feina. Les notícies avui de la Cala Ràdio, escoltarem què és el que ens expliquen des del grup Balfegó, que s'ha oposat a modificar el repartiment de la quota de tonyina roja, una proposta que ve per part de les Canàries. En concret, doncs, consideren que les reclamacions i les pressions que estan fent des de les flotes de l'arxipèlag canari, doncs no són correctes. Coneixerem, doncs, quines són les valoracions que en fan des del grup Tonyinaire de l'Ametlla de Mar, i on també avui tindrem altres coses, com per exemple cine.
Cine, com tots els divendres, a Filó Zero, amb la Imma, parlarem de les estrenes d'avui mateix a les principals sales. Bones propostes, i una destacada és la de Almodóvar, que tant se'n parla estos dies per Panamà, doncs també se'n parla per l'estrena d'aquesta pel·lícula Julieta.
Ho sabrem precisament, doncs, d'aquí uns instants després de les notícies al Fila Zero. Temps per l'entrevista a la segona part del programa. Ja us ho hem avançat, que aquesta setmana tornaríem a parlar de vermuts literaris. I avui ho fem amb un llibre una mica especial que va presentar Quico El Celio. Artur Gaya.
Artur Gaya, la veu de Quico El Celio, serà qui presenti aquest llibre L'Ebre, un riu que fa pujada. Diumenge, el vermut literari al Centre d'Interpretació de la Pesca, ja sabeu que l'entrada és lliure i està oberta a tothom.
I acabarem programa, com tots els divendres, amb les nostres xarxes socials, on segur que avui amb Dami Lleó parlarem, per exemple, d'aquestes cares de Cristiano Ronaldo.
Ai, t'ho justament de la cara, tan guapo que estava. Quins calçotets, Déu meu, quins calçotets. A la cara li miràveu? No pot ser.
Temes per avui, el sempre amb tu.
De la mili d'abans, que eren més moderns, eh?
Comencem.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Temps per a la informació a la Cala Ràdio en aquest divendres 8 d'abril de 2016. Balfegó s'oposa a modificar el repartiment de quota de la tonyina roja.
El grup Tonyinaire qualifica de desgavellada les reclamacions i pressions reiterades que venen fent les flotes canàries per modificar el repartiment de quotes. La plataforma de l'Ebre lliura al síndic de Greuges gairebé 9.000 signatures contra el Pla de Conca.
L'estratègia de la PDE plaça pel recurs al Suprem les al·legacions davant d'Europa per la vulneració de directives comunitàries i una gran manifestació a l'àrea de Barcelona. Aircross, l'Ajuntament i la Generalitat donen un any més de vida per trobar empreses que vulguin instal·lar-se a Flix.
Una vintena d'empreses mostra el seu interès en els terrenys industrials en el primer mig any de desenvolupament del projecte. L'Hospital de Tortosa actualitza el sistema de telemetria que permet el monitoratge ambulatori continu.
El centre hospitalari ha adquirit 8 aparells i s'han instal·lat 7 antenes per cobrir l'àrea de control en què s'emet la informació. Caravanes de menjar, mercat i activitats amb estètica vintage al festival Food Trucks d'Amposta.
El Parc dels Xirivecs acull dissabte aquest primer festival. També hi ha prevista la primera fira de la cervesa amb 11 productors.
Aquestes són les notícies d'avui divendres a la Cala Ràdio. El grup Balfegó qualifica de desgavellades les reclamacions i pressions reiterades que venen fent les flotes canàries per modificar el repartiment de quota de tonyina roja. El grup Tonyinaire de l'Ametlla de Mar creu que la proposició de llei i la moció recentment presentades per Coalició Canària al Congrés i al Senat, respectivament sol·licitant aquesta revisió, només volen aprofitar el moment polític. En aquest context, Balfegó recorda el desinterès d'aquestes flotes de l'arxipèlag per aquesta pesqueria fins fa pocs anys i creu que l'interès actual està fomentat en els elevats preus de venda dels exemplars a causa de la reducció de captures establerta en el pla de recuperació d'aquesta espècie. Referent a això, Balfegó recorda que les flotes que històricament sí que han dedicat aquesta pesqueria van haver d'assumir un notable esforç de reestructuració per fer front a aquella situació i, per tant, han de ser ara les beneficiàries dels fruits del seu esforç. Segons ha informat Balfegó, després de la proposició no de llei i moció presentada en el Congrés i al Senat, les forces polítiques catalanes han mostrat la seva predisposició a defensar els drets i la seguretat jurídica de totes les pesqueres espanyoles que han desenvolupat la pesca de la tonyina roja atenint-se a la legalitat. Per això asseguren que els representants dels partits polítics ja han contactat amb el grup Balfegó i també amb l'Organització de Productors Pesquers de l'Ametlla de Mar per sospesar la situació i actuar en conseqüència en els debats de les dues propostes. Consideren paradoxal que no hagi estat fins al 2014 quan la flota canària hagi reclamat disposar de més quota, precisament en el moment en què ha augmentat el total de captures admeses per primera vegada després de 8 anys i quan es preveu un augment constant i gradual de cara als pròxims. Balfegó apunta que des del 2007 només les flotes que històricament s'han dedicat a la pesca de tonyina roja han suportat en exclusiva el dur pla d'ajust i les reduccions dràstiques de quotes i flotes que aquest exigia, mentre que els pescadors canaris han quedat al marge desenvolupant les pesqueries habituals sense patir limitacions algunes.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Informació territorial que avui obrim amb la plataforma en defensa de l'Ebre, perquè aquest dijous va lliurar al síndic de Greuges, Rafael Ribó, gairebé 9.000 signatures amb al·legacions en contra del Pla de Conca del riu Ebre 2015-2021.
Amb aquestes signatures, el síndic vol tindre més força per reforçar la seva queixa davant de les institucions europees per vulneració de directives comunitàries. A més, la plataforma segueix amb el seu recurs davant el Tribunal Suprem i amb la convocatòria d'una manifestació a finals de primavera o a principis d'estiu a l'àrea metropolitana de Barcelona, manifestació que es concretarà en la propera assemblea de l'entitat el dia 30 d'abril. Ribó va obrir una actuació d'ofici fa uns mesos sobre la qüestió i es va reunir amb la plataforma en defensa de l'Ebre a Tortosa fa unes setmanes. Allà els va demanar que reforcessin la seva posició contrària amb la presentació d'al·legació, cosa que la plataforma ha fet dijous, després de recollir durant tot el mes de març un total de 8.881 signatures procedents de tot Catalunya i de catalans residents a l'estranger. Segons la plataforma, l'actual planificació hidrològica de la Conca de l'Ebre afectarà la conservació del patrimoni natural del riu i el seu delta. Al llarg del procés d'exposició del Pla de Conca de l'Ebre 2015-2021, milers de ciutadans han al·legat els greus incompliments que aquest pla té sobre el dret comunitari en matèria d'aigua i medi ambient amb la vulneració, segons ells, de directives europees d'hàbitats, aus, avaluació ambiental i aigües, a més del decret estatal i català. Aquestes al·legacions han estat menystingudes per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que amb el seu pla posen en risc sever el riu i el delta.
Més qüestions. Aircross, l'Ajuntament de Flix i la Generalitat van acordar aquest passat dimecres en una de les reunions periòdiques que mantenen per impulsar el procés de reindustrialització prorrogar un any, fins a l'abril del 2017, el contracte subscrit per l'empresa química i la consultora especialitzada en aquest tipus de processos. La bona resposta de les empreses rastrejades en els darrers 6 mesos, unes 770 companyies, ha estat la raó de la decisió unànime de les parts. L'alcalde de Flix, Marc Mur, ha detallat que ja hi ha una vintena d'empreses interessades que estudien les possibilitats d'instal·lar-se a Flix. En aquesta primera fase del projecte, la consultora s'ha posat en contacte amb 770 empreses que operen a Espanya en sectors afins a l'activitat Aircross, com és la química bàsica i intermèdia, el reciclatge i tractament de residus i la fabricació de plàstics, resines, detergents, entre altres. L'oferta de sòl supera els 200.000 metres quadrats i s'ofereixen condicions condicions molt avantatjoses en funció del volum d'ocupació que es generi. Mura ha subratllat que el primer mig any de contracte ha servit per corroborar que el projecte de la reindustrialització i la ubicació dels terrenys desperta interès. La d'aquest dimecres va ser la primera trobada entre l'Arcros i l'Ajuntament de Flix des de l'anunci del grup Clímic, que va anunciar inversions de 28 milions d'euros lluny de la seva planta de la Ribera d'Ebre, que està en via de tancament. Tot i que es va parlar de la qüestió de manera tangencial en la reunió, Arcros i el consistori Flixanco es van emplaçar una trobada per parlar-ne abastament, separadament del fòrum per la reindustrialització del municipi. La trobada es farà dins de les dues pròximes setmanes.
L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha actualitzat i ampliat el sistema de telemetria a les unitats d'hospitalització d'especialitats mèdiques. En una primera fase s'han adquirit 8 aparells i s'han instal·lat 7 antenes que cobreixen l'àrea de control i emeten la informació a 3 pantalles. El nou sistema sense fils comporta una major comoditat i llibertat de moviments per als pacients que requereixen un monitoratge continu. Es tracta d'un dispositiu no més gran que un telèfon mòbil que es col·loca al pacient dins d'una funda d'un sol ús i s'hi connecta mitjançant diversos electrodes. L'aparell emet constantment l'electrocardiograma, la freqüència respiratòria i la pulsioximetria i de manera puntual i programada la pressió arterial no invasiva. Tots els paràmetres queden registrats a la unitat de control central perquè els professionals sanitaris puguin consultar tota la seqüència en qualsevol moment. La telemetria és un sistema sense fils que permet el monitoratge ambulatori continu de les constants vitals del pacient. Bàsicament consta d'un dispositiu electrònic individual i d'un sistema, com dèiem, sense fils, que envia la informació a les pantalles de control. El sistema incorpora un seguit de senyals d'alarma que s'activen en el cas de qualsevol anomalia en els paràmetres i també si el pacient surt de l'àrea de control.
I més enllà de les propostes per al cap de setmana que us hem anat presentant aquí al Sempre amb tu, avui us plantegem una altra, i és que 12 furgonetes de menjar amb diferents propostes culinàries, conegudes popularment pel terme anglès de food track, 18 parades de productes i elements vintage i 11 parades de cervesa, a més de vehicles de disseny, Harley Davidson i un programa complet d'activitats per a totes les edats. Són les credencials del primer festival Food Tracks d'Amposta, que tindrà lloc aquest dissabte 9 d'abril al parc dels Xirivecs de la capital del Montsià. Un esdeveniment impulsat des de la regidoria de Fires, Turisme i Promoció Exterior de l'Ajuntament Ampostí, amb la voluntat d'atraure gent vinguda de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i el nord de Castelló. A més de la zona Food Tracks, en el mar d'aquest primer festival també hi haurà un mercat vintage amb 18 parades on es podran adquirir tant productes moderns amb estètica vintage com altres antics. Finalment també hi ha prevista la primera fira de la cervesa on hi participaran 11 productors. Per acompanyar el festival s'ha preparat un programa d'activitats dirigides a totes les edats que va des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Des de l'Ajuntament Ampostí assenyalen que tot estarà ambientat en l'estètica dels anys 50, tot animant a la gent que hi participi activament vestint-se amb algun detall d'aquella època.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
S'acosta el cap de setmana, per tant anem a saber quina és la previsió que tindrem. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquest divendres i ho fem parlant amb el cel tapat d'aquestes precipitacions que estan caient de forma intermitent i de forma feble durant aquestes primeres hores del matí i s'espera que vagin a menys, aniran a menys perquè ha d'entrar el vent de mestral que farà que els núvols se vagin trencant. Sí que és veritat que de cara al migdia aquest vent de mestral quedarà més enretirat cap a terra endins i per tant ja tindrem un domini del sol amb un vent més del sud de cara al migdia, però de nou atenció perquè el mestral tornarà a guanyar força. Bona part del dia en pic se trenquin els núvols i aquestes pluges dominarà més el sol, és a dir que a les hores centrals del dia el sol ha de ser el protagonista. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, bon cap de setmana. Ja ho podeu dir, que el sol serà protagonista, ho veiem des de la finestra del nostre estudi. Escolteu, temperatura actual 14,4 graus centígrads. Esperem que pugi una miqueta cap a l'hora de les dues de la tarda. Una humitat relativa que és del 42% i un vent que bufa un pelet menys que ahir, però que té una velocitat mitjana de 19,1 km per hora.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí l'actualitat d'aquest divendres 8 d'abril de 2016. La informació puntual que dona els butlletins horaris a través de la Cala Ràdio al 107.3 FM i a ametllamar.cat/lacalartv. I el recull informatiu dissabte i diumenge a les 12 del migdia i a les 8 de la tarda. Passat ja a l'actualitat d'aquest divendres, Fini i jo està a la darrera proposta del Food Trucks. Escoltem, què hem de fer? Tenim una proposta, que és anar caminant de la Cala Amposta, com va fer el periodista letó el passat dimarts, i després gaudir d'estos Food Trucks. Segur que no passarà res, perquè amb tot el que haurem fet d'exercici físic, segur que tindrem oportunitat de menjar
haurem
alguna
cosa. Haurem de fer la parada a l'Hospital d'Amposta abans d'anar a la...
Per reposar-nos de sucres,
sí,
eh?
Sí, sí.
La veritat és que seria un camí llarg, i hem de dir que hi ha persones que ho han fet, eh? Lo mateix.
Sí, sí, però necessites un entrenament previ. Nosaltres que caminem poc, això de caminar lo no just, poder. Lo just.
Però bueno, escolten, també dèiem ahir al SomCap que també va haver de donar-se una alegria. Per tant, farem esport i si podem també gaudirem
la
de
proposta,
la gastronomia.
La proposta m'ha agradat i més allò, algun element vintage, no?, que pots anar una mica disfressat.
I a, més que siguen, i a més que siguin propostes que vinguin al territori, és important. Hem vist a Tarragona, doncs, a la Tàrrec Arena Plaça aquest festival Food Trucks, és molt conegut, doncs que les Terres de l'Ebre també tinguin aquesta cita que se posa de moda, doncs també és interessant. Bé, canviem d'assumpte i anem on hi ha a parlar de cinema. Ens espera ja la Imma Brull a l'estudi per parlar de totes les estrenes que aquesta setmana s'obren als cinemes. Per tant, fem una cosa, agafem les crispetes, agafem algun refresc i seiem-nos tots a la fila zero.
I tornem a estar aquí un divendres més amb la nostra Fila Zero. Preparats i a punt per a les noves estrenes cinematogràfiques d'aquest divendres. Tenim novetats que són bastant interessants i tenim per a tots els estils, eh? Tota mena de gustos i registres. Mira, comencem per la primera. És un drama de com sobreviure a l'Àfrica. El títol de la pel·lícula és Efrain. Està feta per Etiòpia, però també amb la col·laboració de França i Noruega. És una pel·lícula que dura 94 minuts. I al Festival de Cannes va ser al mar per primer cop on es va poder veure una pel·lícula etíop a concurs, que és aquesta, Efrain, un conte sobre l'amistat entre un nen i un bé que ha de ser sacrificat. És l'òpera prima de Zaret Zeleke, que admet elements autobiogràfics en la pel·lícula. Efrain se situa entre el neorealisme i la faula per traçar el viatge personal d'un xiquet que lluita tant per trobar un lloc al qual anomenar llar com per salvar el seu únic amic, la seva ovella. Està una mica allunyat dels tipus de mirada exòtica que ens ofereix, per exemple, el National Geographic. El director Jared Zeleke retrata de forma subtil però detallada la vida a l'Etiòpia rural en una època en la qual el país es moria de gana i mostra amb molt bon ull per contemplar els imponents paisatges i demostrar com els dictats de la tradició aixafen els seus habitants. Efrain.
Anem en una d'acció, un thriller que arriba a les nostres pantalles i que és la seqüela de l'objectiu La Casa Blanca. Mike Banning, cap del Servei Secret dels Estats Units, en descobreix un complot per assassinar els líders mundials que han acudit a Londres per estar presents al funeral del primer ministre. Lo que comença sent un event amb més seguretat del planeta es converteix en un complot mortal per acabar amb els líders més poderosos del món. Només tres persones el poden detindre: el president dels Estats Units, el cap del Servei Secret i un agent missis que no confia en ningú. Sota la direcció de Bakak Najafi i amb un bon repartiment: Morgan Freeman, Charlotte Riley, Angela Bassett, Gerard Butler. Objetivo: Londres.
Tenim també una novetat amb el títol de El juez, pel·lícula francesa interpretada per Fabrice Luchin i Sidze Babek i Eva Lallier. A veure, és el novè llargmetratge del director francès Christian Vincent. El juez va ser premiada a Venècia i amb el César a la millor actriu secundària per a Sidze Babek. És un duo jutge que descobreix entre els membres del jurat l'única dona de la qual ell s'ha enamorat. El jutge parla alhora d'un idili incipient, de la maquinària judicial a través d'un cas d'infanticidi i també del multiculturalisme de la França de províncies. O sigui, és tot un embolic de pel·lícula, però funciona de meravella gràcies a la gran interpretació de Fabrice Luchini, però sobretot a la delicadesa amb què el director fa avançar la seva història, alternant amb precisió allò greu i lleuger, allò còmic i tràgic, i el seu benvingut desinterès per oferir conclusions dramàtiques. El juez.
I enmig de la polèmica de Panamà, Almodóvar estrena pel·lícula Julieta. Amb l'Adriana Ugarte, la Michelle Jané, la Rosy de Palma, la Inma Cuesta, la Emma Suárez. Torna al drama i a l'univers femení, tot i que el ton de Julieta és diferent a La flor de mi secreto o al de Volver. La pel·lícula parla de 30 anys de la vida de la protagonista. Diu que només un miracle la salvarà i els miracles de vegades passen. Un drama signat per, com deien, Pedro Almodóvar.
La següent proposta la trobem amb el títol de Lobos sucios. Són els nazis a Galícia.
Los tejos son unos árboles viejos y solitarios. Nunca forman bosques. Pero aquí, en esta tierra remota, donde acaba Europa, se han juntado. ¿Por qué?
Bienvenidos al fin del mundo. Estamos en las montañas más altas de Galicia. Y como acaban de comprobar, la única carretera que llega muere aquí.
Voy a despedir trabajo en la mina.
No voy a sacar wolframio de la mina cuando pagan 10 veces más en el monte por el extraperro.
Con el wolframio que sacan de Galicia, serán mucho más poderosos, casi invencibles. Nosotros, con la ayuda de la guerrilla, queremos robarles todo el wolframio. Necesitamos presos de la mina para que nos ayuden. Tú puedes contactar con ellos.
Los alemanes nos están dando de comer a mí y a mi hija.
Diles que lo haré.
Es judía, los alemanes los persiguen.
¿A nosotros qué coño nos importa?
Mucha gente no se atreve a adentrarse en este bosque.
Es asustante.
És el debut al cinema del realitzador gallec Simón Casas a partir d'una sorprenent història real molt poc coneguda. Va ser durant la Segona Guerra Mundial quan els nazis van explotar una mina de wolframi a Galícia. Una minera, acusada de ser una meiga, participa en un complot.
Es la vida de unos hombres que se la han jugado por vosotros.
Se lo debemos.
Un Un altre thriller que trobem porta per títol La invitació, de la directora nord-americana Karin Kusama, i que s'estrena avui una pel·lícula que s'endinsa en un univers conegut i quotidià, el d'una reunió d'antics amics que retroben per anar furgant poc a poc en les ferides del passat i anar construint al seu voltant una atmosfera viciada i enrarida, disposada a explotar en qualsevol moment. Aquesta pel·lícula, com dèiem, La invitació. Y si tenemos una película recomendada que esta semana, es aquesta.
Si es el cuento de Blancanieves lo que quieres buscar, descubre la historia que antes tuvo lugar.
Espejo, espejo mágico, dime una cosa. ¿Qué mujer de este reino es la más hermosa?
Eres tú, mi reina, pero por poco tiempo. Tu hermana dará a luz una niña que será aún más hermosa que tú. Pero te lo advierto, si la niña sufriera algún daño, tu hermana revelará un poder como el mundo jamás ha visto.
Acció, aventura, drama, fantasia. Aquesta nova pel·lícula de Blancanieves, aquesta nova versió que porta per títol Blancanieves i la leyenda del cazador.
La buena reina levantó una fortaleza de hielo en torno a su corazón. Si no podía tener una hija, tendría...
Chris Hemsworth i la oscaritzada Charlize Theron tornen amb aquests personatges Blancaneus i el caçador. La Charlize, la Blanc, és una malèvola reina, se'n diu Ravenna, i traiciona a la seva bondadosa germana d'una manera imperdonable, perquè li congela el cor, perquè mai conegui l'amor i també l'allibera en un gelat i desconegut poder. Freya es retira en un llunyà regne, al nord més profund, i reuneix un exèrcit de caçadors perquè la protegeixen, però això sí, els hi prohibeix que s'enamorin. I aquí comença la guerra. I què passa, doncs? Que el caçador s'enamora d'ella.
¿Y qué vas a hacer? ¿Ser el héroe que vence al espejo y salva todo el reino?
Sí, más o menos.
Las crónicas de Blancanieves y la leyenda del corazón, del cazador.
¿Estás preparado, cazador?
Sí.
Soy más fuerte que todos vosotros.
¿Lo averiguamos?
La historia que precedió a Blancanieves.
Ens queda tan sols ja fer el repàs a la taquilla d'aquests dies. La taquilla espanyola col·loca en primera posició a la pel·lícula Batman versus Superman, El amanecer de la justícia, porta dos setmanes en cartellera.
Cal dir que també als Estats Units estan empatades esta setmana.
Aquí a Espanya la segona posició és per a Kiki, El amor se hace, una comèdia, seguida de Altamira, també dos pel·lícules que es van estrenar la setmana passada. En quart lloc tenim el Kung Fu Panda, amb quatre setmanes a les llistes. La més exitosa a Espanya, amb vuit setmanes, és Zootrópolis. Després va seguida de 100 anys de perdó, la sèrie Divergente Leal, El pregón, Norman del Norte i Migrant, Boda griega 2.
Com dèiem, a la taquilla dels Estats Units d'Amèrica, empatats en l'espanyola, en aquesta primera posició de la més vista, Batman Superman, El amanecer de la justícia, ja canvia a Zootrópolis, que has dit el número 5, la trobem al 2 als Estats Units, el 3 per a Migrant, Boda griega, el 4 trobem Goods Not Dead 2, el 5è Los Milagros del Cielo, el 6, la sèrie Divergente, Leal, el 7, Calle Cloverfield, 10, el 8 és Meet the Blacks, el 9, Espies del Cielo, i la desena més vista és Deadpool. Més o menys, no?
Sí, 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 sí.
Quina escollixes, quina tries?
Ai, jo, pues, no sé, perquè a mi m'agradava l'objectiu Londres, hagués triat. Però no l'acaben de deixar gaire bé.
Jo, sense mirar la crítica, vaig a distraure'm amb la Blancanieves.
Sí.
Ella està guapíssima. Fila zero, tenim ja l'entrada preparada. I continuem, uns apunts per la publicitat i seguim amb el Sempre amb tu.
A Restaurant Pizzeria Esmeralda encetem nova temporada. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Estem al teu servei amb una carta diversa de cuina nacional i internacional, plats típics de les nostres terres, paelles i parrillades de peix i carn, pizzeria i menú diari. Estem a la urbanització Tres Cales de l'Ametlla de Mar. Consulta'ns pressupostos per a banquets, comunions, batejos i noces. El nostre telèfon és el 977 48 64 53 o el 659 57 06 69. També pots contactar amb nosaltres a restaurantesmeralda@gmail.com. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Ens trobaràs a la cantonada del carrer de la Piscina amb l'avinguda de Calafort de la urbanització Tres Cales a l'Ametlla de Mar. Ah, i disposem d'una terrassa ajardinada amb jocs infantils.
Fira Abril, la fira de la Mel i l'Oli de les Terres de l'Ebre. Els dies 16 i 17 d'abril t'esperem al Perelló, a una de les fires multisectorials més importants del territori. Vine i participa al sorteig del seu pes en mel, de l'olivera d'oli, i gaudeix de jornades tècniques, tallers, exposicions, actes populars... Ah, i viu el concurs de la mel, el més antic de tot l'estat. Una cita que no et pots perdre, 16 i 17 d'abril, Fira Abril, l'essència del Perelló.
Assegurances AXA. A l'Ametlla de Mar, Agència Segur Boyer. Fem assegurances d'auto, de la llar, de vida, de salut, assegurances per empreses. Estem al carrer Santiago Rusiñol, número 1. Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del 977 45 63 13. Assegurances en general... a Agència Segur Boyer.
El magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja amb la segona part del nostre Sempre amb tu d'aquest divendres. Seguim fent-vos propostes culturals en recomanacions per aquest cap de setmana i avui hem de marxar cap a la cita que des del col·lectiu Que la Cultura presenten per aquest diumenge. Serà la segona edició dels vermuts literaris, aquests vermuts que fan com a prèvia del dia de Sant Jordi. Avui parlem del llibre que es presentarà en aquest vermut literari, que és L'Ebre, un riu que fa pujada. No sabem si puja o si baixa, però si algú puja és Artur Gaya, el seu autor. Artur, molt bon dia.
Bon dia, Dani.
Artur Gaya, que hem de dir que per a la gent que ens escolta segur que tenim una cara conegudíssima en el panorama musical com Kiko Elcelio, el cantant doncs, d'aquesta formació, Kiko Elcelio, el noi i el mut de Ferreries, però que avui no volem parlar de música, avui volem parlar de literatura i de territori, i per tant doncs, anem a la cara potser per molta gent més desconeguda, que és l'Artur Gaya, també escriptor, perquè no és la primera vegada que has col·laborat o que has fet un llibre en aquest sentit, i ens agradaria conèixer aquesta faceta, no? Més enllà doncs, de cantar, i a més amb tot reivindicatori i territori, també t'has posat dins del món de la literatura. Com és això, Artur?
Bueno, jo ja sempre ho he dit, que quan vam fer Kiko Elcelio, el noi del Mut de Ferreries, el propi personatge del Kiko Elcelio, un sec contador d'històries, està inspirat en aquells antics cronistes. Fa uns anys, a principis del segle XX, eren els secs els que explicaven les històries. Carinyosament se'ls considerava els antics periodistes. Quan passava un fet, pues, al mercat de Tortosa, al mercat d'Amposta, tot això ho explicaven els cegos, els secs. Per a mi, quan jo soc periodista, fa molts anys abans d'interpretar el personatge de Kiko Elcelio, doncs vaig estar durant molts anys en el periodisme, en diversos mitjans, i per a mi interpretar el Kiko ha sigut també com continuar sent un cronista social, en molta més llibertat de dir les coses com vol, i que té a més la música com un vehicle, però sempre he trobat un paral·lelisme entre la manera d'explicar les coses com a periodista i la manera de també d'explicar-les com a Kiko Elcelio. Pues, sí, ja he estat molts anys escrivint, i també a partir d'aquí pues, també vaig fer petites col·laboracions. Este és l'Ebre, un riu que fa pujada, és el primer llibre que faig com a jo, no? Tot signat per mi, però bueno, també he escrit pues, los quatre llibres que tenim, los Kikos al carrer, estan signats de manera col·lectiva, d'alguna manera hi estic jo. També vaig fer un conte, una narració curta, que es deia el bou de l'illa i el retorn a Creta, dins d'un recull de contes que es deia El brogit de l'Ebre. I bé, he anat escrivint. És una passió que no la considero amagada ni molt menys, sinó paral·lela a tota la meva activitat que faig també com a músic.
No diem amagada, sinó que és potser la part més amagada que no coneix la gent, no? I que moltes vegades no només un és músic, no només un és periodista, sinó que també té aquella part que li agrada molt, com per exemple la literatura, i escriure històries, llegendes de viatges i racons, que és una mica de viatges, racons, històries i llegendes, aquest subtítol que li poses a l'Ebre, un riu que fa pujada. Per què fa pujada l'Ebre?
Bueno, perquè jo sóc una persona de l'Ebre, trobo que hi ha una identitat riberenca entre tots els pobles, des del Delta fins a Fontibre, i jo me considero un ebrenc, que és esta nova paraula en la que hem estat rebatejats la gent que vivim a la vora de l'Ebre, però jo sóc un ebrenc del sud, de la zona del Delta, i per a mi doncs, el recorregut de l'Ebre és un recorregut que fa pujada. Si jo tinc que viatjar per l'Ebre, pujo. I quan l'angle editorial, que són els que em van fer la proposta de fer esta guia, una guia d'autor, una guia de l'Ebre, m'ho van proposar, jo els vaig comentar això, vaig dir que, bueno, els vaig comentar dues coses, una que jo coneixia molt bé el tram baix de l'Ebre, des de Mequinensa fins al Delta, i que si havia de fer una guia de l'Ebre, encara que fos molt personal, per a mi havien racons a descobrir, havien llocs que encara no hi havia anat, hi havia una part de l'Ebre que coneixia molt vivencialment, que és aquí a on visc, però que havia una altra que la coneixia a través de viatges i una altra que encara l'havia de descobrir. i que per totes aquestes coses, per a mi, el recorregut de l'Ebre era el d'un riu que fa pujada. I que fa pujada, a més, pues, com ho ha sigut per a molts altres elements. Des de la mateixa llegenda de la Fundació de l'Ebre, ja diu que el Capdill Túbal, que va posar nom al riu, pues va pujar al riu, que la jota, la nostra música popular, que compartim tots els territoris de l'Ebre, pues també la jota puja des del mar fins a Navarra i fins a Euskadi i fins a Cantàbria, i també pugen les angules. I van pujar els vikings, que van anar a segrestar a un rei de Navarra. Hi ha molt dins de la història i les llegendes i les anècdotes de l'Ebre, hi ha molts elements que fan pujada, i entre estos, pues, jo m'hi apunto.
Seria que l'aigua baixa, perquè lògicament doncs va baixant al seu curs, però les històries, les vivències i moltes altres qüestions, també mediambientals en aquest sentit, fan pujada, fan cap amunt. De fet, jo entenc que al llarg d'aquest recorregut el que descobreixes és una mica també el tarannà, no? la forma de viure de territoris, perquè, sens dubte, el riu, en aquest sentit, ha marcat moltíssim la vida de molts territoris, i pel riu hi han passat moltes coses, bones i dolentes. Expliques, entenc, històries de coses que han desaparegut també, per exemple, com per exemple, ara s'ha posat de moda, no?, també el centenari de l'enfonsament del vaixell Anita, o per exemple els fars del Delta de l'Ebre. Això toca molt més a casa nostra, però entenc que també puges cap amunt a descobrir altres històries d'altres indrets allunyats del Delta o de la Ribera de l'Ebre.
Sí, hi ha tot això que tu comentes, doncs que el vapor Anita està enfonsat al sud de l'illa de Gràcia i que encara està allà, i encara hi ha gent que en algunes excursions en piragua pues se dediquen en unes bares metàl·liques a veure si poden tocar el sostre del vaporet. O totes les llegendes que hi ha, pues, del Delta, divertides. Això són coses que jo conec vivencialment, que podríem dir que allò que diem les he mamat, no? Les he viscut, he crescut aquí, i el que he fet ha sigut recollir-les, totes aquelles coses de la transmissió oral. Unes són llegendes, les altres són coses científiques que són veritat, però que molta gent desconeix, com per exemple perquè els flamencs són de color rosa. Hi ha tota una sèrie d'elements que pues, s'ha tractat simplement, per a mi, en el meu treball, de posar-les en ordre, fer una mica de memòria de les històries que sé a través de mons pares o que sé a través d'aquell amic, del meu amic Polet.
Polet, gran també, eh?
I altres han sigut, pues, ja han format part d'un treball que he anat fent, per al qual pues, l'ofici de periodista també m'ha servit molt, d'anar-me documentant de coses de més amunt, i que al final pues, he volgut també comprovar a través d'un viatge que he fet pues, als llocs on no havia estat, i on pues, també m'he anat trobant que hi ha que l'Ebre és un riu també ple d'anècdotes, llegendes, històries, unes divertides, les altres impressionants, que hi ha des del Delta fins al Font Ibre, i moltes històries pues, paral·leles, com ara el campanar de Faió, no? El campanar del poble enfonsat de Faió, pues, és un element que te trobes repetint molta gent. La gent de Catalunya en general coneixen com a molt famós el campanar de Sau, i nosaltres el nostre campanar és el campanar de Faió, però és que al pantà de Reynosa, al mateix naixement de l'Ebre, hi ha un altre campanar, Bessó, que també és d'un poble enfonsat, de tots aquests pobles que es van haver de sacrificar per a fer aquests pantans que molta gent encara avui pues, discuteix si realment eren necessaris o no. y allí pues vivió en la Catedral de los Peces, un campanar de Villanueva de los Ríos, que està també enfonsat i és igual que el nostre campanar de Faió.
Estic repassant una miqueta tot el que expliques en aquest llibre. Hi ha molts capítols en aquest sentit. Entenc que has degut agafar des de la punta de la desembocadura fins a dalt de tot del naixement, i has fet com una mena de fil, entenc, no? Conductor, explicant aquells mites, aquelles històries, com molt bé deies. Però acabes el llibre, després doncs, de fer una mica d'història i de repassar doncs, estos indrets, fent com pujar l'Ebre en 10 etapes, no? I enumeres 10 etapes, entenc també una mica com a recomanar al final, després de llegir el llibre, de dir, bueno, i ara anima't tu també a descobrir tot això que t'estic explicant amb els teus propis ulls, amb les teves propis sensacions.
Sí, exacte. Jo, el llibre està ple d'escrits, de relats, tal com he volgut subtitular-ho, no? Viatges, racons, històries, llegendes. És com una, allò que també se'n diu en argot, una guia secreta, una guia d'autor, una guia on no estàs obligat a explicar-ho tot, sinó a explicar tot allò que tu coneixes, només el que coneixes, i en l'opinió que et mereix, no? Ningú s'espera que sigui ni una guia turística, ni una guia comercial, és una guia de records i llegendes. A la introducció del llibre, als capítols d'introducció del llibre, ja explico que qui vulgui fer un recorregut per l'Ebre, que s'acompanya d'un bon mapa i que sobretot que quan arriba als llocs pregunte a la gent, que és una cosa que moltes vegades en l'època moderna, en la modernitat del GPS, ja ningú arriba a un poble i fa allò tan natural que és preguntar-li a algú pels millors llocs o com se va a un o altre lloc. Això és una d'aquelles coses que recomano, recuperar la saludable costum de preguntar a la gent dels pobles, que això és molt, molt bonic i molt important. Però sí que al final, pues, per qui no tingueu coratge de llegir-se tot el llibre i que simplement vulgui saber una miqueta de què va, o qui ho tingui a les mans i vulgui dir, bueno, vaig a fer un viatge en 10 etapes, pues li recomano com dividir-se jo este tram del riu en estes 10 etapes importants, perquè jo ja entenc que en l'època que vivim, l'època de la pressa per a tot, pues, encara que el llibre és curtet, que només té 150 pàgines, pues, si algú si vol fer una idea només en 4 pàgines, pues, també a manera d'epíleg, aquesta recomanació d'aquestes 10 etapes.
Artur, ho hem de deixar aquí perquè el temps se'ns acaba, però per saber-ne molt més d'aquest llibre, citem a tots els nostres oients i a tots els caleros en general doncs, a participar aquest diumenge 12 del migdia al Vermut Literari. T'acompanyaran en la presentació Joan Callau, el coordinador de Cala Cultura, i també Josep Maria Callau, que és entès també en aquest món dels viatges turístics. En aquest sentit, t'acompanyaran en aquesta presentació Artur Gaia, invitar doncs, a la gent de la Cala que vingui a descobrir este llibre ja al recte final de la nostra entrevista.
Pues per a mi serà un plaer compartir en tots vosaltres este vermut, de veritat, especialment la Cala per a mi apareix també al llibre com a part, l'extrem més nord del Delta, i a més també perquè des de la Cala se dona nom a aquesta faroleta del Fangà a través d'una cançó que també ha fet història i que també cito, que és la famosa farola del Miquel del Roig, gràcies a aquesta cançó gent de tot el país sap què és la farola del Fangà.
Doncs ho hem de deixar aquí, Artur, moltíssimes gràcies i ens emplacem a veure'ns diumenge a partir de les 12 al Centre d'Interpretació de la Pesca amb aquesta presentació del llibre L'Ebre, un riu que fa pujada al vermut literari de Cala Cultura. Gràcies i molt bona sort.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Girem pàgina després de parlar d'aquest llibre, sens dubte interessant, i que explicarà moltes històries del passat i també, suposo, de coses bastant presents. Anem a parlar del present-present, de la setmana, perquè com sempre en divendres tanquem edició repassant allò que ha estat més viral, allò que ha estat més comentat, allò que és notícia a les xarxes socials. Avui ho fem amb Dami Lleó. Un divendres més, xarxes socials, Dami Lleó, molt bon dia.
Bon dia.
Anem a repassar allò que ha estat més viral esta setmana, més comentat, més parlat, totes aquestes cosetes, perquè, sens dubte, esteu a tope de feina ja, Dami?
Pues la veritat que sí, estem ja preparant la temporada, preparant nous concursos a les nostres xarxes, anirem informant puntualment als nostres seguidors. I bueno, aprofito per agrair a totes aquelles persones que ens posen likes, que ens posen comentaris, que comparteixen les fotos de turisme, que us animem sempre a visitar la nostra pàgina i a compartir que el món de les xarxes socials sàpiga lo bonic que és el nostre poble.
Bé, vosaltres esteu a Facebook, esteu a Instagram, a moltes xarxes socials, també esteu a Twitter.
Pues sí, també estem a Twitter. I per cert, que estem a baixar dels 5.600 seguidors i anem a buscar dels 6.000, que suposo que aviat ja els aconseguirem.
Aniran arribant. Per cert, esta setmana Twitter és notícia perquè, tot i que a la web, a través de l'ordinador, ja ho teníem en català, esta setmana ja és oficial, podem dir, que des de l'aplicació mòbil i de tablets, és a dir, des del nostre smartphone, ja podem tindre l'aplicació de Twitter en català.
Doncs sí, ja era hora, la veritat, que una xarxa social tan important com Twitter pues, encara no havia adoptat el seu vocabulari al català. Encara ens queden altres xarxes socials que no ho han fet i esperem que la pressió, no, la pressió de la gent, dels usuaris de Catalunya, a poc a poc, és el cas també d'Instagram i de LinkedIn, que encara han de fer el salt, però esperem que no tardaran gaire. Per cert, Instagram havia de fer un canvi molt substancial amb el tema de les fotos, i finalment pues, les queixes abrumadores i en quantitats industrials dels seguidors d'Instagram, dels instagramers, han fet que no sigui possible. Ells volien canviar l'algoritme, volien que les fotos que pengem usualment a Instagram anessin per ordre d'importància o per ordre que la gent agradés més, en vez de que ara van per ordre cronològic. Això que ha fet pues, que els seguidors d'Instagram s'hagin queixat, perquè tenen por a perdre popularitat, i pues, Instagram pues, ja es diu, no? Rectificats de savis, ha tirat cap endetràs i continuarà ordenant les fotos tal qual les anem penjant.
Ho vam anunciar això també una mica, ho vam mig avançar la setmana passada amb la Eva aquí a les xarxes socials, per tant, doncs, seguidors d'Instagram, allò que vau fer en aquella campanya de feu-me, seguiu-me, doncs ja no cal fer-ho i és important. Escolta'm, parlem de Twitter i seguim a Twitter. Escolta'm, jo entenc que està molt bé fer reptes, n'hem parlat molts de reptes, també aquí les xarxes socials, però escolta'm, de promeses, quan fas una promesa s'ha de complir.
Les promeses s'han de complir, això sí, s'ha de ser persona de paraula.
I, per exemple, Fernando Tejero ha complert amb la seva promesa que li va dir a Paco León i s'ha despullat a Twitter.
I s'ha? Perdona?
Despullat a Twitter.
Ah, a Twitter. Bueno, sí, crec que han començat una nova temporada de la sèrie que fan i va dir que crec que si s'arribava amb un tant per cent del xar de visió a la tele, pues ell se despullava. Crec que va fixar-ho amb un 26% i es va superar amb un 27%, però bueno, ha sortit amb una pegatina, no?
De la que s'avecina a les parts íntimes, per entendre-nos, i ha dit que si el pròxim capítol se supera el 30% de share, que és complicat, retirarà
la pegatina.
La pegatina.
Que la pegatina ja sabem tots o ens pensem tots on està situada.
On està situada, eh?
Bueno, això és un màrqueting total, eh?
Màrqueting total.
Brutal.
Hem de recordar que Fernando Tejero, que actualment doncs, està com a Fermín Trujillo a la que s'avecina, va ser Mariano a Aquí no hay quien viva i que Paco León era Emilio, el conserge, i el Mariano era el pare del conserge. Per tant, tenen una relació professional molt, molt vinculada, molt, molt extensa i, lògicament, doncs, això doncs, ens fa entendre, no?, perquè fan estos salts, no?
Sí, la veritat és que, bueno, pues, bueno, si se ho poden permetre d'ensenyar el seu cos, pues, bueno, jo crec que també és una forma de promocionar la sèrie, no? I, pues, bueno, si... I això és el que has dit tu, Dani.
Estos salts, no?
Si fas una promesa, s'ha de complir.
Molt bé. Anem ja a parlar d'una altra de les fotografies que, sens dubte, esta sí que ha sigut viral, comentada...
Parlem d'un altre cos, també.
Hem tingut memes, hem tingut de tot. Cristiano Ronaldo...
Pues bueno, la gent, suposo que qui no ha vist aquesta fotografia ja, això es diu viral, una fotografia viral, és la fotografia que està tot l'equip del Real Madrid al vestuari del Futbol Club Barcelona fent-se una foto celebrant la seva victòria i bueno, destaca la part esquerra, el senyor Cristiano Ronaldo, pues, amb calçotets, amb una pose així, aquella pose tan típica d'ell quan fa els gols, no? O quan va rebre la pilota d'or, no? Que aquella foto que fa aquell crit, que ara no faré, evidentment. Pues bueno, s'ha fet tota classe de memes, tota classe d'adaptacions, tota classe de xistes, i més, bueno, han sortit Madelmans, han sortit Tortugues Ninja, inclús ha sortit Piqué fent un
Piqué
selfie.
Piqué també fent un selfie.
I ara un jugador infiltrat al mig del Wolfsburg, no sé si ho he dit bé, és el nom de
l'equip que els hi va fer una,
bueno,
una mala passada.
Poca alegria els va...
els va
durar, no? Des del dissabte fins al dimarts, crec. Que van jugar,
sí,
doncs el dimecres.
Vull dir que dimecres, doncs ja este meme ha anat avançant, esta fotografia en calçotets en plan Madelman, per entendre-nos, doncs ha anat traspassant, i lògicament, doncs ara que s'ha posat de moda tot això de penjar fotografies a l'instant, els periscop, que un dia en parlarem, ara, això del periscop, que són aquestes gravacions en directe, tu i jo ara podríem estar parlant i fent-nos un periscop i la gent des de casa podria veure com estem parlant aquí a l'estudi. Vull dir que tot això, doncs, fa que moltes vegades no hi hagi una miqueta de meditació sobre el que estem fent i que el que estem fent passi dia a dia.
Continuant també fent un sis amb el tema del futbol, viral també, molt viral a Twitter, un tuit de Gerard Piqué, amb què comunicava que ell estava al cine, que havia anat a veure una pel·lícula, posava, crec que posava la Verdad Duele o alguna cosa així, estic al cine mirant una pel·lícula de Will Smith, que és un gran actor. Bueno, era coincidència que era la nit que el Real Madrid va perdre,
no?
2-0 a Alemanya.
Tot després de perdre el clàssic, el Barça, aquí el dissabte, vull dir, també ho hem de dir, que no va ser el millor Barça que podíem veure al Camp Nou. Escoltem, més qüestions a les nostres xarxes socials. Per exemple, tots tenim WhatsApp. Això ja avui en dia ja s'ha posat ja de moda. Doncs a partir d'ara ens permet encriptar conversacions, fotografies, trucades i vídeos. Tots els arxius de WhatsApp podem encriptar-los.
Pues bueno, nosaltres i mil milions de persones més al món tenen WhatsApp. I bueno, què ha fet WhatsApp? Pues encriptar. Vol dir que les nostres fotos, els nostres textos que enviéssim, pues estaran més segurs, que ningú podrà accedir amb ells. I ni tan sols la CIA, ni la Gestapo, ni la Guàrdia Civil, ni el CSI, ni ningú. Per què ho fa això? Pues, bueno, en part per a protegir més la intimitat dels dels mil milions d'usuaris, i a part també perquè estan sortint noves aplicacions que poden fer tard o aviat la competència o la sombra a WhatsApp. Són noves com ara Line i altres noms que ara no em venen al cap.
Telegram també,
Telegram també. I què fa? Pues, bueno, és un pas endavant per a marcar distàncies i per dir continua amb WhatsApp, no es passeu a les altres, perquè nosaltres cuidem que les vostres fotos, els vostres vídeos, els vostres textos no es veuran o tan fàcilment com abans se podien veure.
A més, hem de recordar que tot ve una miqueta també en rel de que Apple i la FBI van tindre, doncs, una batalla legal als jutjats a San Bernardino, als Estats Units, després de que hi hagués un telèfon mòbil implicat en un tiroteig en aquesta ciutat, i demanaven des de l'FBI desbloquejar un telèfon mòbil a Apple per poder accedir a continguts. Bueno, aquí hi havia una batalla legal.
És la batalla sempre entre la intimitat i la seguretat. Fins on t'arriba la intimitat per a poder després salvaguardar la seguretat dels altres conciutadans. Clar, la gent el que no vol és preservar la seva intimitat, però també volem estar segurs i volem que la policia investigui, que en contra de situacions de terrorisme. Clar, és una mica... on podem oferir o podem deixar que ens investiguin per a...
Lògicament, doncs, hi ha un límit. Han d'estar la barrera legal, com si diguéssim.
Legal o moral, no?
O moral. Cal tindre l'aplicació de WhatsApp totalment actualitzada, la de WhatsApp per tindre això dels missatges d'escripta encriptats, i la de Twitter també per poder accedir al català. Cal actualitzar aplicacions al nostre mòbil, eh? Per tant, doncs, podeu aprofitar aquest cap de setmana. I per acabar, la notícia més curiosa de la setmana, almenys per mi ho ha estat, perquè és un debat obert ciutadà que se'n parla molt, que n'han parlat molt, que són rumors, però finalment una iniciativa legislativa popular, és a dir, una recollida de signatures, ha arribat al Parlament amb la voluntat de legalitzar el cannabis a Catalunya. Són més de 54.000 firmes les que han arribat des de les associacions canàbiques per tal doncs, de que es pugui doncs, legalitzar el consum de la marihuana. Un tema que ja porta cua, perquè el 2014 el Parlament va aprovar una moció en el qual doncs, permetia que les associacions canàbiques posessin alguna cosa en marxa. Finalment això es va quedar bastant parat, però finalment doncs, sembla que doncs, aquesta ILP, aquesta Iniciativa Legislativa Popular, tirarà en marxa per a la Comissió de Control Parlamentària.
Si es necessitaven 50.000 firmes, s'han aconseguit pràcticament 55.000, i bueno, tot serà un procés, no serà fàcil, no serà un camí de roses, però bueno, potser serà un camí d'un altre color, i al final bueno, sempre és el debat, no? El debat aquell de sí o no, ser tolerants, no ser tolerants, cadascú que faci que parlem de la llibertat, no? Que la llibertat ens acaba la meva llibertat i ens comença la llibertat de l'altre, no? Però bueno, és una mica regular aquests espais legals entre mitjos, entre les associacions, s'havien creat molts de clubs i moltes associacions de fumadors de cànnabis, ara es veien també que no estaven regulats, bueno, jo crec que és regulant-ho i tot pot ser...
Ara em venia al cap el tema de Rasquera, que va ser molt polèmic en aquell moment quan es plantejava fer una gran plantació de marihuana i fins i tot va haver un referèndum a la ciutadania que va plantejar si s'havia de fer o no s'havia de fer aquella plantació. Vull dir que moltes vegades són debats que estan a la societat i per qüestions o per altres ens descuidem i a vegades són també temes que han de sortir a la llum. Dami, ho hem de deixar aquí, sabem que teniu moltíssima feina i segurament la setmana que ve parlarem de turisme, als nostres serveis informatius i al Sempre amb tu sobre moltíssimes coses. Per tant, a seguir treballant des de l'àrea de turisme. Molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tots.
Després de les xarxes socials ja anem a la recta final. Fini, hem de repassar l'agenda del cap de setmana que ve carregadeta de propostes.
Carregadeta de propostes, com molt bé dies i de tots els estils.
A veure, va, posem ordre perquè ja no sé què és el primer, què és el segon, perquè hem dit tantes coses aquesta setmana que jo l'horari no me l'he fet encara.
Demà al matí, a les 8, obre portes al pavelló poliesportiu, on hi haurà la tercera jornada de fase territorial de gimnàstica rítmica. Està organitzat pels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. I la jornada de matí, com dèiem, comença a les 8 i serà el nivell B, i després hi ha una jornada de tarda amb el nivell A, que començarà a les 2:30. Demà dissabte, pel matí.
Pel matí tenim aquesta proposta.
Al camp de futbol, a les 9:30, tenim pues, futbol. Juga la Cala amb l'Ebre Escola. És partit de l'infantil, juguen futbol 11 i és a les 9:30 al camp de la Cala. A les 11:30, acabat este partit, també al camp de la Cala, més futbol, la Cala, l'Aldea, Benjamí, Dorades.
Per tant, anem apuntant, eh? Tenim
matí,
futbol per
esportiu.
Tot. Matí esportiu al 100%.
A la tarda, com deien, continuen aquestes jornades de gimnàstica rítmica al poliesportiu a partir de les 2:30 i a la sala de la societat tenim teatre a les 6:30. Recordem que organitza el grup escènic de la societat aquesta 12a mostra de teatre a la Cala de l'Ametlla i ens visita el grup El Cabot de Sabadell i presenta l'obra Masters. Començarà a les 6:30, les entrades una hora abans a taquilla, 5 euros socios, 8 euros no socios.
Per tant, doncs, tenim temes esportius, tenim temes culturals, entenc que també tindrem més futbol al llarg del cap de setmana.
A casa, no.
A casa
hi ha futbol sala, diumenge.
Diumenge.
Futbol al camp, no. Tots els altres partits van fer com el primer equip, hauria de jugar al camp de l'Horta i tenen el camp tancat i els hi toca anar a Valderrobles.
A Valderrobles, toca creuar la frontera cap al Matarranya.
Vull dir, parlem de partits a casa,
a
que
casa
juguen
nostra.
A casa.
Correcte.
El juvenil també s'ha ajornat aquest cap de setmana que jugava a casa.
Tenim, per això, sí, cita diumenge.
El futbol sala estava previst dissabte a les 8 de la tarda i no. S'ha canviat el diumenge a les 5 de la tarda al pavelló poliesportiu i juguen contra el Botarell. Futbol sala, dissabte a les 8, no, diumenge a les 5 de la tarda.
Hem de preveure que hi ha aquest campionat de gimnàstica rítmica, lògicament, doncs, futbol sala i gimnàstica...
Ha sigut un, no sé, ha sigut un canvi d'última hora, perquè el butlletí surt a les 8 de la tarda.
Per tant, doncs, recordeu, això és molt important, i diumenge també ho hem parlat, vermut literari amb Cala Cultura, amb l'Artur Gaia presentant aquest llibre, L'Ebre, un riu que fa pujada a 12 del migdia, centre d'interpretació de la pesca.
12 del migdia, com el bé dies, entrada lliure al Centre d'Interpretació de la Pesca, vermut literari, presentació del llibre d'Artur Ogaia, L'Ebre, un riu que fa pujada, que és un dels quicos, com el bé mos deies, i l'acte el presentarà el coordinador del col·lectiu Cala Cultura, Joan Callau, i també parlarà el guia de viatges, Josep Maria Callau.
Ho hem de deixar aquí fini perquè el temps se mos acaba i no volem acabar sense aprofitar. Recordeu, cap de setmana esportiu, feu algo de salut, feu algo d'esport, jo m'apunto a la línia.
Jo un trosset de GR, mira, no sé per què. Este fin de setmana faré un trosset de GR.
A més, tots deures mos hi quedem. Fins dilluns fini, gràcies.
Fins dilluns,
bon
molt
cap
bon
de
dia.
Setmana.